Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Fil directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena SER Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 32 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER, moment d'encetar el fil directe d'aquest dimecres 17 d'abril. Amb nosaltres es troba l'alcalde de Gandesa, Carles Luz. Senyor Luz, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ho comentàvem al principi del magazín, que avui ens visitaria l'alcalde de Gandesa, i aquí el tenim per a comentar doncs, tot el que dona de si l'actualitat de la capital de la Terra Alta. Senyor Luz, per començar, per fer una mica de boca, el vaig veure content el diumenge passat en el partit de futbol entre el Gandesa i el Tortosa, eh?
Home, la veritat és que sí, no? Un partit d'este nivell, el Gandesa i el Tortosa feia 34 anys, si no m'equivoco.
35
anys que no s'enfrontaven en un partit oficial, i bueno, i guanyar a casa i que guanyi el Gandesa pues, sempre és un motiu d'orgull, no? I de satisfacció.
Efectivament, a la primera volta el Gandesa ja va guanyar 3-4 a Tortosa, però ja feia 35 anys que no jugaven al Municipal de Gandesa i van guanyar per 2-1. Bon partit, eh?
Sí, la veritat és que sí, va ser molt bon partit i encara li dona més relleu a aquesta victòria.
Clar que sí. Bé, doncs, futbol a part, hem de parlar dels pressupostos per enguany a la capital de la Terra Alta. Com es presenten, senyor Luz?
Bueno, la veritat és que han portat una línia de pressupostos des de que vam començar i també influenciats per la situació econòmica, doncs han sigut uns pressupostos que garanteixen el manteniment dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Gandesa a tots els seus ciutadans, que busquen l'equilibri financer i sobretot doncs, bastant austers i han primat més les ajudes i els serveis socials que no pas altres despeses. Des d'un bon inici de legislatura teníem molt clar que hi havia una sèrie de partides que les havíem d'ajustar, com era, per exemple, era tota la partida que feia referència al capítol 1 de personal, però de personal, indemnitzacions als polítics, això ho vam ajustar des del primer moment, i després s'està fent un treball acurat doncs, de despesa que se genera al mateix funcionament de l'Ajuntament. Però bàsicament és el que dic, no? Garantir els serveis que està oferint l'Ajuntament de Gandesa, que em penso que és peça clau. Val a dir que aquests pressupostos 2013 tindran un increment substancial que és degut a l'aportació o a l'assignatura del nou conveni formalitzat en el parc eòlic que li correspon al municipi de Gandesa. Teníem un conveni que era un conveni que hi havia una fórmula algorítmica que no s'acabava d'entendre, que fruit d'esta aplicació d'esta fórmula provocava que la realitat o el que s'havia parlat no era la indemnització que corresponia a l'Ajuntament de Gandesa, en la qual cosa ens vam assentar en l'empresa i vam liquidar el que sí que corresponia, que era totalitat de l'ICIO, vam buscar un nou conveni. En tot i en això, l'Ajuntament de Gandesa pues, ha incrementat aquests pressupostos en una entrada de diners de 1.300.000 euros, que la pregunta és on aniran aquests diners.
Sí, perquè m'estava dient que continuaran austers, però sí. D'altra banda veig que hi ha un augment del pressupost per
sí,
enguany.
Sí. La veritat és que els pressupostos es van tancar abans de que finalitzés l'any. Degut a una llei que hi havia d'equilibri pressupostari, els van tancar. Tal com tancàvem els pressupostos, teníem este ingrés. Aquest ingrés l'anirem contemplant en les modificacions pressupostàries durant el transcurs del 2013. És a dir, no els vam contemplar al pressupost. No els vam contemplar al pressupost, però sí que és una realitat i estan aquí. Què han fet en això? Han prioritzat el pagament als proveïdors, han regularitzat i hem escurçat el termini de pagament. Aquesta era una de les prioritats.
Hi havia molt retard?
Sí, malauradament, degut també a un funcionament de l'Ajuntament de Gandesa, que és una de les assignatures pendents que tenim, que quan vam entrar hi vam ficar fil a l'agulla, és a dir, informatitzar el sistema, regularitzar-lo i agilitzar-lo en eines que avui en dia tenim tothom per poder facilitar este treball, ho hem anat fent, però en tot i en això teníem una demora que podíem estar doncs, entre 6-8 mesos i ara ho estem escurçant, ja estem al voltant dels 2 mesos i tot això doncs, també els proveïdors ho agraeixen, però penso que és una acció molt positiva per part de l'Ajuntament o per part de qualsevol persona empresa que té un deute envers de l'Ajuntament, en este cas, que li poguéssim escurçar el termini de pagament, sempre dones oxigen a aquesta empresa. És indirectament, penso que també és una actuació per al teixit empresarial poder escurçar estos terminis. És una de les actuacions que han fet ara en breu i hem aplicat tots els recursos que teníem personals de la gent que treballa a l'Ajuntament per poder agilitzar això i també estos recursos que ens han arribat que ens han facilitat poder avançar estos diners. Estem treballant en tot el tema que és el que més ens preocupa a tots els alcaldes en general, és tot el tema de la gent, de les situacions, moltes vegades del risc de persones que ho estan passant molt malament. L'any passat ja es van contractar 3 persones en risc d'exclusió. Enguany intentarem buscar una fórmula d'uns plans d'ocupació per donar cabuda a aquestes persones, perquè entenem de que tenim un deute, no?, en la societat i en aquestes persones que ho estan passant malament, i cada ajuntament pues, tindrà la seva responsabilitat. Nosaltres entenem de que hem d'actuar, i en Càritas i en els serveis socials hi estem treballant molt fermament i molt periòdicament, perquè volem donar solucions a aquesta problemàtica real.
Per tant, entenc que aquest 1.300.000 euros que em comentava vostè, que provenient del parc eòlic, va destinat a agilitzar els pagaments als proveïdors i sobretot en temes d'àmbit social.
D'àmbit social. Val? Després hi ha altres línies d'actuació en coses prioritàries. Sempre hi ha actuacions de que millores, manteniments que potser no caben a dins d'alguna línia d'ajut a través del PAM o del POSC, o pues bueno, hi haurà aquesta disponibilitat de diners per poder fer aquesta actuació. Però el que sí que em vinc a referir, que aquests diners no seran per a una cosa en concret, cap obra en concret, seran per a unes actuacions en concret que nosaltres entenem que són prioritàries i necessàries al municipi de Gandesa.
Té alguna en ment ara mateix? O?
Bueno, obres... saps que estem treballant en les línies del PAM i del POSC, que el PAM ja ha sortit, ja hem demanat una sèrie d'actuacions, el POSC també va sortir i hem demanat les actuacions de diferents carrers. Volem centrar-nos en la rehabilitació de carrers del casc històric de Gandesa, que entenem que és prioritari per dos motius. Uns, perquè està molt malament lo ferm, està molt malament les cloaques i el que són les canonades d'aigua en segons quins sectors del municipi, provocarem que millorarem els serveis, però també envellirem lo que és tot el casc històric de Gandesa per donar-li aquest atractiu turístic, que sí que és cert, i faig una pinzellada que segurament que en parlarem, però que les xifres així delaten de que...
Em pot treure pit, en quant al turisme de la Terra Alta, turisme a Gandesa.
De la Terra Alta i Gandesa com a cap de comarca, per la Setmana Santa ha sigut un reflex de que les coses funcionen i van bé.
Després en parlarem, òbviament, del turisme en quant a la Setmana Santa. Em comentava que la rehabilitació del casc antic de la zona de Gandesa és una de les principals actuacions per enguany. N'hi ha més?
Per a esta anualitat, les prioritats estan en la rehabilitació dels carrers. Hem de condicionar el que són les entrades al municipi, l'Avinguda Franquet. Hem de condicionar algun espai que està al mig del poble que s'havia utilitzat com a magatzem, i entenem que allò no era el més apropiat per utilitzar magatzem, i intentarem esponjar aquests espais dins del municipi. Seran actuacions que van en la línia, primer, ficar ordre al municipi, dos, donar una imatge més ordenada i al mateix temps més neta i més lluïda del municipi de Gandesa perquè hem de cuidar molt el sector turístic que ens està portant molts visitants a la comarca de la Terra Alta i en aquest cas a Gandesa, i aquestes són les actuacions per al 2013, no? Sobretot tema de carrers i tema de serveis. Però bueno, durant el transcurs de la legislatura o el que queda de la legislatura, pues, tenim altres actuacions que no les hem acabat de materialitzar, tema del viver, tema de l'arxiu. Són una sèrie de temes molt importants, sobretot el viver d'empreses, que estem encallats en el tema del subministrament elèctric, però que en breu el podrem desencallar i ficar fil a l'agulla i engegar el que és el viver d'empreses. I després una de les assignatures més importants que tenim és l'accés al polígono.
Bé, doncs, en seguirem parlant, perquè també la xarxa elèctrica aquesta, ens m'agradaria saber com afectaria la línia Escatron, la Secuita, que ha de passar per la... Bé, no només per Gandesa, sinó també per més zones de la Terra Alta. Bé, vostè avui ve com a alcalde de la població de Gandesa, però també al ser president del Consell Comarcal de la Terra Alta, m'agradaria que fes una mica de valoració de com podria afectar a la comarca aquesta línia elèctrica.
Pues la veritat és que la línia Escatron-Secuita és una línia que creua la comarca de la Terra Alta. El terme municipal de Gandesa afecta relativament poc, però tenim els 5 termes municipals, està Caseres, està Batea, que Batea literalment se fa una S per esquivar una zona de protecció i això provoca que trinxe el municipi, està a la Fatarella i Corbera. Sí que han fet reunions estos 5 municipis i també ho hem traslladat al Consell d'Alcaldes de la comarca de la Terra Alta per parlar d'aquest impacte. Hem tingut reunions en l'empresa que en Redesa, que és la que està és l'empresa encarregada de poder desenvolupar aquesta línia. I la veritat és que hi ha moltes coses fosques i, si em permets, pues, també aprofitaré a fer una mica de denúncia del que està passant en aquesta línia. No tenim clar per què es fa aquesta línia. Ens diuen que és per substituir una línia que ja existent. Entenc que si s'ha de substituir no cal ficar més postes, simplement se canvien els cables o s'arreglen els que hi ha en defectuosos i punt. Diuen que s'ha de substituir i que l'altre la trauran, però això no està escrit en cap lloc. I a més, tots coneixeu la Terra Alta, que ha vingut una implantació eòlica molt important. Hi ha en projecte una zona que li diuen la ZDP, que és una zona que ja ha projectat la ubicació d'altres parcs eòlics. És una zona que afecta la Pobla Massaluca, en Molgruix, Batea, Vilalba, una punta de Gandesa, però que no hi hauria cap eòlic. I aquesta ZDP té una línia d'evacuació. Què vull dir en això? Això vull dir que el dibuix que hi ha ara ja damunt de la taula és la línia de 220, el projecte de la de 220-440, més la línia d'evacuació de la ZDP. El dibuix que quedaria a la Terra Alta és dues línies més de l'existent, és a dir, estan trinxant el territori i de quina manera. Si els demana Redesa que ens facin les explicacions oportunes, i la veritat és que no tenim res en clar. És més, ells presenten l'avantprojecte a l'agost del 2012. Dels 5 ajuntaments només se n'entera un ajuntament i l'últim dia, perquè l'exposició pública va durar 15 dies en ple mes d'agost. És una sèrie de circumstàncies que et donen a pensar de que com, les coses no estan clares, alguna cosa hi ha darrere de tot això. I les diferents reunions que hem tingut en el Consell d'Alcaldes, els diferents alcaldes de la comarca, que tenim el suport de la resta dels altres 7 municipis, és a dir, ens han posicionat de que volem tindre una explicació exhaustiva del per què i com, que hem de buscar altres fórmules que no trinxin el territori d'esta manera i que a partir d'aquí podem començar a parlar. Ells la feina la tenen molt avançada, però sí que és cert que l'Ajuntament de Batea, que és el terme municipal que més li afecta esta línia per la S, està en una posició en contra, però entenem de que tots anirem en aquesta posició mentre tant ells no diguen el per què i de quina manera. Però tot i en això, el nostre plantejament és que si la línia s'ha de millorar, l'existent, que millori la línia existent, que la ZDP l'evacuen a l'existent i que no generen una altra línia, i que col·loquen una subestació a la Terra Alta per evitar tantes línies. Aquesta és la nostra postura, perquè realment el dibuix és bastant catastròfic.
Ja. Bé, doncs, veurem com... com va evolucionar tot plegat, no?
Aquí estem treballant, no?
Una complicada.
Sí, sí, perquè al final aquestes coses se poden treure un real decret que diuen que és d'interès públic i ja tenim aquí un lío muntat. Però sí que és cert que anem els 12 alcaldes de la mà, hem enviat diferents cartes tant a Endesa, que en este cas és l'empresa distribuïdora i aquí no hi entraria, a Redesa sí que els hi hem enviat, que és la responsable del transport de l'energia elèctrica, i li hem enviat també al Departament d'Indústria perquè en siguin sabedors de quina és la nostra posició.
Vosaltres heu fet ja els vostres moviments, us heu posicionat i suposo que també l'important és que tots els alcaldes dels municipis de la Terra Alta almenys estiguin units i vagin de la mà i a la mateixa direcció, és a dir, que també per a lluitar contra aquest fet, no? que es podria dur a terme malauradament a la Terra Alta. En seguirem parlant, senyor Luz. Si li sembla, però, canviem de tema, anem a parlar de la Setmana Santa, ho comentava vostè fa uns moments, òbviament havíem de parlar, i és que la Terra Alta en si ja és un gran actiu turístic. Les dades de Setmana Santa deien que a la costa els números havien estat força dolents, però teníem una zona de Catalunya, al sud, la Terra Alta, que havia pràcticament arribat al 100% d'ocupació.
Sí, les xifres van ser el 100% d'ocupació. Este fet s'està reproduint sempre que hi ha ponts i sempre que hi ha dates de vacances s'està reproduint. I la veritat és que tenim un producte i tenim una sèrie d'actius molt importants que la gent els hi està agradant, estem detectant que la gent repeteix, també he fet molt èmfasis moltes vegades, ho he dit, que la Terra Alta és la gran desconeguda i ara la gent pareixia que la començo a conèixer, però sí que tenim uns actius molt importants, per això hem de cuidar l'entorn. Penso que la Terra Alta ja ha complit en escreix d'esta quota de solidaritat envers l'energia elèctrica, no? I torno al turisme. I ara pues, hem de treballar i estem treballant en altres línies, sobretot en l'enoturisme. Però la Terra Alta, l'atractiu de la Via Verda ha sigut lo top, no? D'esta Setmana Santa. Més que res perquè és un esport que es pot practicar sense horaris, els pots practicar quan a tu et sembla bé, pots portar la teva bicicleta, la pots jugar, és un entorn fantàstic, és un entorn al mig de la natura, al costat dels ports, a més te pot pivotar a nivell de comarca per degustar pues, els vins, la gastronomia, i tot això plegat pues, te dona aquest atractiu tan important a la Terra Alta. Tenia xifres de que al voltant de 3.000 persones van estar per la Via Verda utilitzant-la durant els dies de Setmana Santa. Més de 600 persones han passat pel Museu de la Batalla de l'Ebre. És molta gent. És molta gent que el museu...
Només per Setmana Santa.
Sí, només per Setmana Santa. És que ha sigut un gruix molt important. Sí. I això pues, provoca de que la gent s'interessa per altres coses. Venen a visitar el Museu de la Batalla de l'Ebre i s'interessen pues, pel casc històric de Gandesa i s'interessen per la gastronomia, pel vi i per tants i tants actius que tenim. I la veritat és que és esta, no? Que ha sigut una Setmana Santa d'èxit. Tot el tema dels propietaris de restaurants i allotjaments estan més que satisfets en la idea de continuar treballant i continuar promocionant de la mà de l'administració, que penso que estem fent molt bona feina en aquest aspecte públic-privat.
Precisament la comarca de la Terra Alta promocionarà turísticament encara més els dos cellers modernistes de l'arquitecte César Martinell, el de Gandesa i el de Pinell de Brai. En aquest cas, en el de Gandesa, òbviament, doncs, ja el coneix tothom, no? És una manera més de seguir promocionant, de seguir potenciant el turisme de la capital terraltina, no?
Sí, la veritat és que una mica penso que la unió fa la força. I moltes vegades ens ha passat que hem intentat fer segons quines promocions individualment i l'únic que hem fet ha sigut potser més restar que sumar. En esta acció ha vingut la voluntat de que els dos cellers modernistes que hi ha a la comarca de la Terra Alta, a través d'un conveni Consell Comarcal i Diputació, promocionar estos cellers vinculats a l'enoturisme. Estem promocionant els cellers modernistes del 1919, uns cellers espectaculars, les dues catedrals del vi, tenen un atractiu arquitectònic impressionant, i a més tenen el vi. Però és que a més estem ficant un altre afegit damunt de la taula, que és l'enoturisme. I quan parlem d'enoturisme, i quan parlem d'arquitectura, i quan parlem de Terra Alta, indirectament estem promocionant-ho tot. Sí que és cert que ara començarem en estos dos cellers, que es promocionaran els cellers per la vessant arquitectònica i per la vessant del vi, però que realment això pivotarà a tota la comarca, que és l'obsessió que tenim a nivell de comarca o a nivell de consell comarcal, que és l'enoturisme, no? Implantar l'enoturisme.
Que és una paraula que s'està començant a implicar tota la població de la Terra Alta, i que suposo que és la que es vol potenciar per damunt de tot, perquè la resta ja està en un bon moment, no? Per tant, falta aquesta
som
paraula, l'enoturisme.
Sí, perquè podem parlar dels ports, podem parlar del port fluvial de la Pobla Massaluca, el nou càmping, que també els està funcionant molt bé, el nou càmping que s'ha instal·lat a Bot, de la Via Verda, dels museus, en tot el seu, del museu de la Batalla de l'Ebre, en tot el seu gruix, no tan sols aquí, sinó també en la Ribera, perquè estem fent promocionar el que sigui la Batalla de l'Ebre. Falta estar afegint, no? Tenim molts bons vins, tenim molt bona gastronomia i tenim allotjaments rurals. Hem d'aprofitar aquestes sinergies, agrupar-les totes i generar l'enoturisme per promocionar-ho conjuntament.
I fer un bon paquet turístic, encara potenciar-lo i millorar-lo encara més.
Molt bé.
Si li sembla, parlem de cultura, senyor alcalde, i és que la Biblioteca de Gandesa ha estat guardonada amb un dels premis de promoció de la lectura, que rep el nom de Maria Moliner i que atorga el Ministeri de Cultura, un premi després de la promoció de la lectura mitjançant el programa Terra de Cultures. A més, cal destacar que aquests premis només es donen a 300 biblioteques municipals de menys de 50.000 habitants de tot l'estat i de més concretament de la província de Tarragona. Únicament Tortosa i Gandesa han obtingut aquest premi.
Bueno, pues això és primer que tot felicitar al director, el senyor Samuel, que és la persona que està al capdavant de
Samuel López.
Samuel López, que està al capdavant de la biblioteca, conjuntament amb la regidora de Cultura, la Maite Ubà, que s'ha anat fent una tasca, un treball, poc a poc, de propostes que ells mateixos han anat elaborant durant este 2012 per promocionar o potenciar la lectura a través d'activitats que s'han anat fent a la biblioteca. No només els contacontes, sinó s'han fet nits de música i lectura, s'han fet nits de vi i lectura, s'han fet diferents activitats que el que han provocat ha sigut això, no? que el Ministeri de Cultura ha tingut aquest reconeixement a la feina ben feta a la gent que està al capdavant de la biblioteca i a la seva biblioteca. I és un motiu de celebració i de felicitació a aquesta gent de la tasca que han estat fent durant aquests anys.
El premi serà que rebran lots bibliogràfics amb 200 llibres infantils i juvenils seleccionats entre les novetats de cada any, no? En el cas de Gandesa es va presentar el projecte Terra de Cultures, que és un resum de les activitats realitzades durant el passat 2012, que comentava ara mateix, i on hi destaca doncs el cicle de conferències sobre les cultures que conviuen a la zona, no? que en són moltes. Per tant, aquest és el premi, aquest també l'havíem de recordar en aquest fil directe amb l'alcalde de la població, el senyor Luz. Per acabar, ens queden pocs minuts per arribar a la una del migdia, i m'agradaria preguntar-li com ho veu ara que està vostè al bell mig de la seva legislatura. Ja fa 2 anys que està al capdavant de l'Ajuntament, li queden 2 anys per endavant. En aquest punt intermig m'agradaria que fes una mirada enrere, un cop d'ull enrere, a veure si troba alguna espina clavada que encara no hagi pogut solucionar, i també m'agradaria que mirés cap endavant, cap a aquests 2 anys que es presenten de futur a l'Ajuntament de Gandesa. Quins són els principals objectius i allò que persegueu fins al final per acabar de complir el vostre programa?
Bueno, han sigut uns temps, o són uns temps molt difícils per tothom, no només l'administració pública, sinó per a tothom. I quan has de gestionar una situació molt complicada i en una herència moltes vegades complicada i que et condiciona molt el treball del dia a dia, pues se'm fa difícil. Però miro cap endarrere i penso que han fet molt bona feina. Hem estat al costat de la gent, que era bàsic i important. Hem estat emparat molt a orella de totes aquelles coses que eren prioritàries pel conjunt del municipi, i aquí hi hem actuat. Ha hagut coses que fruit d'este treball i aquesta constància han pogut anar més àgils. Hi ha altres coses que, com per exemple, és, quan me dius l'espina clavada, penso en el tema de l'accés al polígono, és una vella reivindicació, però també ens han trobat damunt de la taula que fruit d'una precipitació perquè tinguéssim algun document l'Ajuntament damunt de la taula que comprometia la Generalitat a fer l'accés al polígono, se va redactar molt malament i en unes condicions que avui per avui són inadmissibles i la Generalitat no les pot complir. L'accés al polígono se va redactar d'una manera que anava en funció de l'ampliació de la fase 3 del polígono, però la fase 3 del polígono, si no hi ha una demanda, no es pot generar la fase tercera del polígono industrial. A tot això provoca que l'accés al polígono anava condicionat a la venda d'aquelles parcel·les, clar. Què passarà? És difícil poder tirar endavant l'accés al polígono tal com ho tenim ara redactat. Què és el que hem de fer? Buscar-li fórmules d'encaix per a fer l'accés al polígono, perquè és una prioritat. El polígono de Gandesa es va redactar al seu moment sense accés, ja va ser un primer error. Però no hem de defallir, hem de treballar, perquè això és important, per la mobilitat del mateix població. El que no es pot permetre és que els camions de gran volum hagin d'accedir al polígono per vials del municipi, i també facilitar a la gent que està instaurada al polígono que els camions de gran pes i volum puguin accedir per un espai normal per a poder anar més ràpid al seu lloc. Sí que és l'assignatura pendent que tenim més damunt de la taula i que estem treballant conjuntament en el departament d'Incasòl, qui és qui té la potestat del polígono. Però en tot i en això sí que teníem molt clar que volíem ficar ordre a la situació financera, a la situació de funcionament del mateix ajuntament. Teníem molt clar els aspectes, estos actius tan importants que té Gandesa, arquitectònicament parlant, culturalment parlant, històricament parlant. El dia 29 de juny farem les primeres jornades d'història de Gandesa. Gandesa, en diferents episodis, ha tingut una boda reial, ha tingut un rector que ha sigut president de la Generalitat, ha tingut una sèrie de fets molt importants que Gandesa té tota aquesta importància. Per això estem redactant un pla director que el que està fent és recuperar tota aquesta memòria històrica de Gandesa. Però en la finalitat de promocionar, però també en la finalitat de poder recuperar el que són els carrers i els edificis, que això provocarà feina al sector de la construcció, que és un dels sectors que està més tocat. Més però és que, a més, donarem oportunitat al sector de serveis, com ara el turisme, perquè poguéssim adequar, facilitar, millorar l'accessibilitat per poder ficar turisme rural, ficar restaurants. És a dir, és tot un pla director, però ben pensat i ben calculat.
Clar.
És una finalitat molt clara, però que pot beneficiar, que beneficiarà a molta gent. Després tenim dos assignatures pendents, que era el viver d'empreses i l'arxiu comarcal. Són dos edificis que no se tenia clar quina era la viabilitat del seu funcionament. Malauradament la situació és la que és. Estem intentant renegociar en la Generalitat la viabilitat d'aquests edificis. Entenem que els edificis són necessaris, un arxiu comarcal a la comarca de la Terra Alta és necessari, potser en les dimensions que es va calcular això ho podríem discutir, però sí que és cert que davant d'un context econòmic com el que tenim ara hauríem d'intentar aprofitar sinergies que es generen en professionals que ja estan treballant a nivell d'Ajuntament o a nivell de Consell Comarcal, aprofitar per poder tindre estos edificis en funcionament. Esta és la voluntat, esta és la idea que s'ha plasmat a la Generalitat, i jo penso que aquí podrem trobar un encaix en breu, sobretot en l'arxiu i en el viver, sens dubte, perquè el viver és un tema més aviat tècnic, perquè és el tema de la llum, i una vegada tinguéssim aquest encaix, que serà en breu, podrem ficar en funcionament estos dos immobles. Però sí que teníem molt clar que no ho podíem fer o que no s'havia de fer arriscant altres serveis que s'estan oferint als serveis dels ciutadans de Gandesa, no? Col·legis, llars d'infants, les neteges dels carrers, serveis socials, tot això no ho podíem ficar en una situació de risc per voler obrir o precipitar-nos a l'obertura de segons quins edificis. Tot este encaix l'anirem trobant. I el que quede de legislatura, hem de continuar treballant. Hi havia una obsessió molt clara que en això sí que hem treballat, són les instal·lacions esportives. Ara vam fer unes petites actuacions al camp de futbol al començament de legislatura, vam tindre un percans en el tema de les luminàries del camp de futbol, però les han pogut, al final, treballant i en esforços i demanant, han pogut aconseguir el finançament necessari per poder col·locar les torres que il·luminen el camp de futbol per fer activitats a la nit, ara actuarem a la piscina, farem pistes de pàdel, hem de continuar treballant en tot el tema esportiu, perquè també entenc que és un dels serveis que la població utilitza molt, i sobretot si fico la referència a la gent de, que gestiona el club de futbol Gandesa, pues que avui pugui haver 10 equips en diferents categories i que hagués vora de 160-170 persones que utilitzen les instal·lacions esportives de dilluns a diumenge, pues, per a Gandesa i comarca és molt important.
És molta gent.
I la idea i la finalitat és continuar treballant, i sobretot en el tema de la recuperació dels carrers i millora de tots els serveis.
Molt bé, doncs, senyor Luz, moltíssimes gràcies, ho deixem aquí. Arribem ja a la 1 del migdia i fins la propera.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Que vagi bé, bon dia.